Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia. Iniciem aquí a la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, aquesta hora del vermut d'avui. La veritat és que força carregades. A vegades n'hi ha menys del nostre àmbit, o sigui, Falset i comarca, i més del que passa fora del límit territorial del Priorat, però és que aquesta setmana es dona la circumstància que hi ha notícies de Falset, hi ha notícies de fora de la nostra comarca també, i la veritat, de gran calat. O sigui que serà qüestió d'anar començant a veure per on enfilem aquesta actualitat tan carregada i que fins i tot en aquests moments també té el seu epicentre a Barcelona, aquesta manifestació prevista per les 5 de la tarda, però que ja ha provocat que des de diferents poblacions, també des de la nostra comarca, sortissin diferents autobusos per portar la gent a aquesta manifestació que es fa per tal de mostrar el rebuig a aquest judici que va començar el passat dimarts al Tribunal Suprem de Madrid per tal de jutjar tot el procés català. Abans, però, ja entendran que ens aturem a la nostra comarca perquè ha estat una setmana de sotrac per la campanya, precampanya electoral a la capital del Priorat, amb aquesta notícia que es feia, avançava el diari Ara i després confirmava Ràdio Falset, com han pogut sentir el Manel Sales. Miquel Puig no serà finalment l'alcaldable d'Independents per Falset a les eleccions municipals, després de que s'hagués dit i s'hagués confirmat des dels mateixos independents. Aquesta setmana es coneixia que Miquel Puig participarà, anirà a les llistes, sembla que com a número 3 d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions per Barcelona, formant part de l'equip que encapçala Ernest Maragall. Una situació, doncs, que, com us deia, almenys crec que objectivament es pot qualificar de sotrac en aquesta precampanya electoral a la capital del Priorat, que la veritat està sent força, ja sense haver començat, ja força moguda. Ja tenim un que sembla candidat que finalment no hi anirà. Tenim el PDeCAT, o les sigles que siguin amb què es presenti l'antiga Convergència, que encara no tenim notícies al respecte, tot i que sabem que els serveis informatius d'aquesta casa s'han mogut per saber quina situació hi ha. Més que res per una qüestió de calendari. A l'abril s'han de presentar les llistes a la Junta Electoral i aquesta ha de donar la seva aprovació. Vulguem o no, ja estem entrant en campanya, repeteixo, la precampanya electoral, i per tant algun moviment hi hauria d'haver, i el que tenim almenys aquesta setmana, i que m'agradaria que comença comentant amb el Joan Maricots, bon dia.
Bon dia.
I amb el Miquel Jardí, bon dia.
I bona hora.
És aquesta notícia que ha sorprès, perquè ja semblava que tot apuntava que Miquel Puig seria el cap de llista d'Independents per Falset, o dit d'una altra manera, l'alcaldable dels independents a la capital del Priorat, i sorpresa, aquesta setmana sabíem que per la seva pròpia veu, perquè ho hem pogut sentir a l'informatiu, que ha acceptat finalment l'oferta d'Esquerra Republicana de Catalunya per unir-se a l'equip, a la llista d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Com veieu aquest fet?
Home, aviam, dir que és una llàstima perdre un professional economista al seu nivell, potser seria menyspreuar els que quedaran o les persones que s'hi presentaran. Vull dir, els que hi volen entrar saben que tenen ganes per fer algunes coses, no? Eren bon economistes, les explicacions eren coherents, eren correctes, i bueno, davant del moment econòmic que viu no només l'Ajuntament de Falset, sinó que es viu en altres llocs, bueno, una persona així donava confiança. Torno a dir, això no és menysprear els que es puguin quedar o els que queden presentar, no? Per altra banda, també, bueno, que sembla ser que la Diputació també controla online, o com sigui, l'economia de l'Ajuntament, ens hem pogut comentar amb algú, i bueno, els que més o menys hem estat a l'Ajuntament, vull dir, quan estàs per ganes per fer coses, veus que la implicació ja ha de ser, o no serveix res, anar a un lloc per bueno, fer el número i prou, no? Bé, no sé com quedarà llistat ni el que sigui, simplement hi ha moltes persones que sempre esquiven càrrecs d'aquest tipus, que diuen, no, justament no, que s'ho facin, vull dir, allò. Bé, és el poble i per tant pots estar en un ajuntament o en una associació o el que sigui, no? Al fi i al cap és la convivència entre els ciutadans als que tu pertanys, per tant hi ha molta gent amb capacitat que s'ho poden fer, però que sempre esquiven, tinc feina, no puc, jo no en sé, bueno, doncs bueno, anem així, llavors doncs hi ha gent que ho ha de fer una mica forçada i això pot tindre alguna altra conseqüència, sinó que bé, veiem que es formin equip entre uns i els altres, que tinguin ganes de treballar i endavant. Vull dir, tampoc pots esquivar i pots dir, oi, que ara quina desgràcia aquí i allà. No, veiem, la vida continua i uns per a dalt, els altres per situacions polítiques, altres per enfermetat o pel que siguin, de deixar càrrecs i el traspàs amb altre tipus de gent hi ha de ser. Uh-huh. I això, els que ho han tocat i ho han vist, doncs, bueno, no és cap drama, és una llàstima, digue-li com vulguis, però, bueno, continuar endavant i ajuntament n'hi haurà.
Miquel?
Bueno, molta sorpresa no l'he tingut perquè jo fa dies que ho sabia, això. El que m'ha sorprès és aquest escrit que he llegit, que, doncs, que es veu que no es va comunicar a temps a l'actual alcalde, el Jaume Domènech, o al grup d'independents, no es va comunicar a temps. Això sí que bueno, m'ha sorprès una mica, no sé si és veritat o no, però, bueno, en fi, vull dir, això són decisions privades, una cosa doncs, que no m'ho miro jo com ara d'Esquerra Republicana, sinó, bueno, si se li ha fet aquesta oferta i ell li ha semblat bé, doncs els independents per Falset hauran de buscar un substitut. Suposo que encara tenen temps per trobar-lo.
Home, per un costat m'ha començat a apretar,
Sí, per un costat també m'ha sabut greu, perquè, bueno, aquesta persona, doncs, el que deia el Joan Maria, el considerava una persona vàlida per efectuar aquest càrrec, però, bueno, la política és així, no? I, clar, una oferta de l'Ajuntament de Barcelona i de número 3, perquè una altra cosa és que l'haguessin creat de número 15, però de número 3 ja té el seu pes, I l'Ernest Margall és una persona també molt apreciada a Barcelona i vull dir que té el seu pes i té la seva conseqüència. És també una mica difícil dir que no amb una cosa així. A més, clar, el Miquel Puig també té molt que veure amb Barcelona.
Sí,
clar, vull dir, és una cosa que dius, bueno, és que sí, que pinta aquest home, que té moltíssim que veure amb Barcelona. És un tertulià també habitual de TV3, vull dir, una persona molt coneguda, i si l'Ernest Valgall l'ha cridat, per algú serà també, no?
Bueno, ell dona uns arguments a l'escrit que hi ha, bueno, s'han de respectar pel moment polític, social o econòmic que es viu, bueno, lo reflexa, los diu, no els amaga, i per tant, doncs, bueno, acceptar-los i endavant.
A mi em va sorprendre quan vaig llegir que ell considerava que canviava una situació més còmoda i tranquil·la a l'Ajuntament de Falset, quan ell mateix els últims mesos ens ha explicat el deute que assumia el consistori a l'hora d'acabar de tirar endavant les obres de la llei de barris. Clar, dius, tranquil·la, tranquil·la, no s'irà.
Una mica.
Home, no diré molt compromesa, però tranquil·la no.
No, tranquil·la no, però si ho compares amb l'Ajuntament de Barcelona és molt més tranquil·la.
No, jo em penso que podríem posar el mateix per any, preu qualitat, habitants de Barcelona, habitants de Falset.
Jo aquí estic una mica d'acord amb el Miquel, perquè una cosa és portar una barqueta de vela i l'altra portar un transatlàntic, i són coses diferents. Ara, també t'has de dir que el transatlàntic, quan es va recuperar la democràcia, me'n vaig una miqueta enrere, i els ajuntaments democràtics, no sé qui, és una d'aquelles persones que m'agradaria conèixer, va ser capaç de muntar una estructura econòmica molt potent, vinculada sobretot al turisme, en altres actius que té la ciutat, i que a dia d'avui els números de l'Ajuntament de Barcelona surten i surten bé. Hi va haver un canvi de color polític i el transatlàntic continua funcionant. Si voleu, demostra un botó al World Mobile Congress, que és d'aquí 4 dies, està allí. I fa un parell de setmanes llegia que els organitzadors van estar pensant si, degut a la situació econòmica, se marxaven a altres ciutats. Em va fer molta gràcia perquè Madrid no, o sigui, altres ciutats europees, però Madrid no. Després, igual, si marxa, marxa. I continua allí, o sigui, alguna cosa s'està fent bé, i s'ha fet bé en aquest transatlàntic.
Bueno, clar, això que dius tu, segons quin partit o quina tendència diu, és tot al revés, no? Diuen que bé, no és un desastre aquí i allà, però el que veus internacionalment, Barcelona continua sent valorada i es continua sentint. I no dubten que també aquest és un dels arguments d'una determinada Espanya, del possible oli que hi pugui haver, o la versió de Catalunya, tindre ciutats com Barcelona i amb l'empenta, a pesar de tot el que hi ha hagut de marxar d'empreses i de banca, que tingui possibilitat, no? que sigui viable.
Ja en parlarem d'Espanya, que últimament les coses també estan remogudes.
Que Barcelona no és una ciutat molt gran, té 2 milions i pico d'habitants, vull dir, no?
Crec que són tres.
Bueno,
però potser sí que són 2 i pico. Ara Produccions ho busca.
Em sembla que eren 2 milions i algo, però bueno, és igual. Però clar, el seu potencial econòmic, turístic i mediàtic, i amb tots els aspectes, científic... Barcelona sempre ha sigut una ciutat capdavantera a Europa, amb tots els aspectes, esportius, científics, de literatura, d'història, de cultura... És una ciutat mediterrània que sempre ha estirat moltíssim a tota Europa, i això demostra també el seu tarannà, doncs, que té, diguem, políticament també, i el seu tarannà que té també molt important, que és turísticament.
Això ja ho deia el mariscal Berwick quan Felip V li va dir anul·lar Catalunya, destrueix Catalunya al 100%, sí. 1714, i el mariscal va dir que tothom està boig, ho sabien, Felip V estava bastant tarant, no? Diu, me'n guardaré prou, faré les accions que calguin per justificar el meu servei, però de destruir pedra per pedra ni somiau, sí. I ara que s'han cregut.
I plenar de sal tota la terra catalana, va dir
Felip V. Producció em diu que Barcelona no són 3 ni de lluny, sinó que són 1,6, gràcies Producció. Per
1,6?
1,6 milions de persones.
Veus? Jo he dit 2 perquè m'has espantat el dir 3.
Jo no.
I m'has fet tirar amunt.
Tinc aquest 3 al cap. Gràcies, Producció. Bueno, el que queda clar és que hi ha aquest canvi i que això suposa un sotrac per aquesta precampanya.
Sí, per l'Ajuntament de Falset suposa un sotrac.
Per l'Ajuntament, i jo m'atreveria a dir...
Bueno, però no per l'Ajuntament.
Obrim tema per
la llista.
Tota la llista i la campanya preelectoral de Falset, que ja començava a agafar una forma una mica estranya, perquè, repeteixo, el PDeCAT encara no sabem si hi ha candidat, ens arriba que hi ha llista però no hi ha candidat, els independents tenien un cap de llista i semblava que la llista està tancada, però ara marxa el candidat, el que suposa, entenc jo, tornar a repensar què hi ha, i pendents de que puguin aparèixer altres llistes. No em digueu que la situació és normal.
Home,
perquè jo no ho veig.
Normal no. Però bueno, hi ha hagut aquest incident, i aquest incident s'ha de superar. Això ha passat moltes vegades a molts llocs. No Falset,
concretament. Aquí no,
No,
aquí que jo recordi, les últimes campanyes, en aquestes
Falset,
alçades del calendari, ja la cosa, no diria que estava clara del tot, però anaves parlant amb els diferents grups i partits que es volien presentar i més o menys ja la cosa estava molt aclarida, sí. Sinó per dir molt avançada.
Bueno, doncs pues s'haurà de solucionar el percans aquest.
Suposo que també la influència de l'estat actual general del país també
ha influenciat.
També influencia,
sí,
deixem-ho estar, jo no em mullo aquí allà, bueno, ja anirem fent, ja... Home, però que treu una certa implicació.
El Ajuntament de Barcelona se'n mulla més, encara.
Bueno, parlem d'una persona en concret.
Però parlem d'aquí, que la qüestió és...
El problema és aquí.
El problema, jo entenc, problema tampoc, però la situació estranya que s'està configurant de cara al 26 de maig és una mica estranya. I més que res, constatar això, si no. Esteu d'acord o creieu que no, que entra dins de la normalitat electoral de la capital del Priorat, que...
Podríem parlar amb el Cotarelo, si vol presentar de cap de llista pels independents. Igual no es diu que sí. El Jordi me mira amb una cara estranya.
Home, és que el Cotarelo, Miquel, què vols que et digui? No ho sé, jo més m'estimo com...
Bueno, amb això és donar-li un punt d'optimisme a les coses. Ja el trobaran, ja, no us preocupeu per això, clar que el trobaran.
No,
el que
passa
és que, clar, el xàfec de tindre ja una persona triada i dir ja ho tinc fet, i ara no és així, ara és torna a començar, doncs bueno.
És el que encapçala, el que se suposa que es tira. Clar, dius, et quedes sense...
Sí, sense la màquina de tren, sí, clar.
Bueno, entrar
està
en una entitat, amb una economia, doncs, bueno, podríem dir sanejada entre cometes, però amb un deute que s'ha d'anar tornant, has de lluitar per aconseguir el que sigui, i sense pressupostos a l'administració, demanar diners i ajudar, no sé, en aquells temps enyosar que podies anar fent cosetes i... Mira, però clar, entre allí i gestionar no serà fàcil. no els era fàcil i bueno, s'ha de tirar endavant i ho faran, suposo, no? Mm-hmm.
Però quin remei, clar, quin remei tocarà que tirar endavant?
No, no. No, ser molt auster i recte, els números són més clars, no? Si realment sap sumar i sap restar, doncs endavant.
Perquè part de les llistes del nostre poble de Falset que tenim adjudicades, que són els socialistes i els independents, el PDeCAT encara no s'ha pronunciat.
La informació, la informació que tenen els serveis informatius de Ràdio Falset és que hi ha la voluntat de presentar llista, però clar, és que no tenim ni un nom al capdavant. Tornem a la locomotora. Sembla que no, però és important. El partit,
però a part d'aquests tres
el
no s'ha presentat.
Sí que té, ja sabem que és la... Jesús, que es presentarà encapçalant la llista dels socialistes. Dels independents sabem que hi ha llista, tot i que no tenim qui l'encapçala. Del PDeCAT tot és molt difús. Sabem que hi ha, si li voleu dir, voluntat de presentar-se, però repeteixo, estem a meitat de febrer i...
Però llavors vol dir que no tenim notícies ni PP, ni la CUP, ni Ciutadans, això no tenim.
La CUP el que tenim és que van celebrar una assemblea oberta per tothom aquesta setmana per parlar de l'experiència que han tingut a la Vilella Alta i als Guiamets a nivell municipal i al Consell Comarcal amb Damià Fàbrega com a conseller, únic conseller a l'oposició, i del futur diu que encara s'hi està treballant. Tots van treballant, bueno, bona notícia, tots van treballant.
Bueno, però no hi ha llistes
no.
Per ara, en aquests moments.
Tan concretes com en el cas dels socialistes, no. Per això jo és el primer tema que he posat damunt de la taula i que també esperem que des de casa hi vulgueu participar a través del 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè l'escenari que estem intentant dibuixar respecte a les eleccions municipals del proper mes de maig, la precampanya a nivell de la capital del Priorat, que és el municipi més important degut al nombre d'habitants, que aquí sí que són 3.000, producció mira amunt, però jo crec que són 3.000 habitants aproximadament, 200 amunt, 200 avall, es configura un panorama força, força curiós. Informativament, entretingut, perquè clar, és allò de que en qualsevol moment et poden saltar amb un cap de llista, la llista del PDeCAT pot aparèixer o pot emergir o es pot donar a conèixer, si algun dels partits que semblava que s'havien de presentar com Ciutadanos també opta, Ciutadans opta a presentar una llista no fantasma de la capital del Priorat, doncs és interessant, però clar, és una situació, repeteixo, força estranya, tal com s'ha anat configurant amb les notícies que han anat apareixent.
Haurem d'esperar uns dies a veure què passa, Jordi, no ens tocarà cap
mena. Se n'anirà parlant, sí. No dubtis.
Ja ens enterarem.
Sí, sí, però repeteixo, el calendari va sumant, si no recordo malament, a finals de març, començament d'abril, és quan s'activa la junta electoral a la qual s'han de presentar les llistes o les llistes provisionals. La Junta les accepta i llavors ja entrem en el calendari pròpiament de gairebé precampanya oficial amb el calendari a la mà. Campanya,
bueno, però les eleccions municipals són al maig.
Per cert, que ens ajuntarà el tema de tota la tramitació administrativa de les eleccions municipals amb les eleccions generals.
Sí, clar.
Que no està malament. La Junta Electoral tindrà molta, molta, molta feina. Les juntes electorals tindran molta feina.
I penso que és la mateixa per les tres eleccions. Bueno, doncs ànimo.
No està gens malament.
Bueno, a veure les vindre. Ara ens esperen uns mesos d'anar a votar, votar i rebotar. Unes eleccions que hi hauran a molts llocs autonòmiques, europees, municipals i generals.
Bueno, 28 i 26, anirem a votar a l'abril i anirem a votar al maig. No està gens malament.
Però al maig hauràs de votar... Bueno, en altres dos, però hi ha llocs que hauran de votar amb tres paperetes.
Bueno, és un dret i ara no l'esquivem, no busqueixem.
I aquest treieu el tema, aquesta setmana també la notícia, sortint de l'àmbit de la nostra comarca i fins i tot de la nostra de Catalunya, es feia públic el Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que és l'únic que té la competència de dissoldre les Corts i convocar eleccions, després de que el dimarts li tombessin els pressupostos que havia presentat. Divendres es feia públic i oficial que hi haurà eleccions el 28 d'abril. com veieu aquestes eleccions, perquè hi ha gent que parla, per exemple, jo he agafat aquest matí mateix al País, a la web, el titular era Eleccions 28A, Espanya enfrontada en dos grans blocs polítics. Tothom té molt clar que el bipartidisme a l'estat espanyol s'ha acabat. Alguns hem crescut amb aquest bipartidisme i ens semblava que era la situació normal, però sí. Això ja es va acabar en les darreres eleccions. Recordo que es van haver de fer unes altres eleccions perquè de les primeres no va sortir la possibilitat de formar govern. I bueno, el govern Rajoy va acabar com va acabar, amb una moció de censura. Tothom mira aquestes eleccions, però les mira amb una miqueta de... Ui, què pot passar?
Bueno, és que els marges són tan justos, i la lluita és, serà tan, tan ferotge. Hi ha, bueno, el mateix discurs de, que el Sánchez havia de dir la data de les eleccions, ja va començar, altres mitjans ho han dit, no? Ja fent, no et dic un míting, però fent ja un discurs ja trencador i durillo, eh? Perquè per el ho vaig sentir perquè estava escoltant la ràdio, allò que dius un tros, no? Dius, bueno, deixa-ho córrer-ho, però carall, dius, pensava que només diria les dates que ho faria i tal, no? També ha sigut criticat, sí, bueno, que valia més no convocar eleccions i que anés allargant la legislatura com pogués, però jo penso que fer lo correcte, si no tens pressupostos, si no tens un apoyo, fer lo correcte sí que hauria de fer.
A mi em va fer molta gràcia perquè va fer l'expressió de, i permeteu-me que ho digui en castellà, però és que és com ho he sentit, és, digue-me clàssico, però si no tinc pressupostos, he de convocar eleccions. Clar, i jo trobo que almenys, si alguna cosa se li pot dir, és que va ser honest. És, sí, puc anar amb pressupostos prorrogats? Sí, la llei ho permet, com la moció sí. De censura li va permetre arribar a la Moncloa. Però, clar, allargar una legislatura sense amb uns pressupostos d'altre que ja estan prorrogats, jo no sé si és governar o és fer una mica...
Bueno, llavors seria,
el paperín.
Com molts han fet, anar vivint de renta i ja saltant-se la llei.
Això passarà a Catalunya d'aquí 4 dies, també, eh? Si no s'aproven els pressupostos o es prorroguen els anteriors o... Bueno, això. Jo que aquestes eleccions s'hagin convocat el 28 d'abril no m'han sorprès en absolut perquè me les esperava. Perquè vaig veure que el 14 era una data molt dolenta per tot el tema Setmana Santa i vaig dir, bueno, o el 28 o a començaments de maig. Però clar, a començaments de maig vaig dir tampoc perquè s'ajunta massa amb
les... Amb l'inici de la campanya de les municipals.
Amb les municipals. I vaig dir el 28, jo crec que serà la data que dirà, crec. I en quant a lo que passarà aquests dos grans blocs polítics, jo no crec que variï gaire de l'estat actual. Jo crec que guanyarà el PSOE, però en minoria, el PP baixarà vots, Ciutadans se mantindrà, Vox pujarà,
bueno, més que pujar, apareixerà.
Per tant, pujarà. Podemos se mantindrà o baixarà una mica i per tant sempre quedarà supeditat igual que ara als bascos i als catalans si volen la majoria, quedarà com ara, perquè la dreta per un costat ne perdrà però per l'altre pujarà. Llavors més o menys de molts pocs diputats crec que hi haurà la diferència i aquí serà on hi haurà la patata calenta una altra vegada, perquè direm tornem a estar igual que ara.
Qui dona suport en qui? Jo te'n dono si tu em dones aquest, si ho faig, si no ho faig, si un fas bé de fer i l'altre no. Au, ja hi tornem, no?
Jo el que sí que espero és que l'extrema dreta tregui el mínim possible, perquè és que això ja...
Bueno, tots ho esperaríem, però això no...
Andalusia també s'esperava que no tregués gaire cosa i estan dins del Parlament.
No,
Andalusia.
Això és la mostra, això és el voto de mostra que ens demostra que hi ha comunitats que Vox traurà.
Hi ha comunitats o hi ha un país que
però
li dona suport a Vox?
Comunitats.
Un país, eh?
També, bueno. No a quatre, Catalunya, per exemple, i al País Basc, Vox no té res a pelar. Però sí que pot treure algú, clar que pot treure algú. La resta d'Espanya, sí. A les Illes Balears també ho trobo que li serà difícil treure alguna cosa. La resta li serà més fàcil. Però he dit tres regions que l'extrema dreta està molt arraconada.
Molt arraconada, però com va passar, jo estic aquí amb el Josep Maria, com va passar a Andalusia, no és que necessitin tindre molts vots, és que ja van aconseguir la influència, van aconseguir el vot decisiu, aquell que decanta cap a una banda o cap a l'altra. O sigui, al final ja no és tant guanyar, sinó tindre aquesta capacitat,
el poder de decidir,
la influència, el vot decisiu. I aquí és on hi ha tota la qüestió, que serà veure interessant si el que va passar a Andalusia s'acaba traslladant al...
Jo això no ho he dit, vull dir, Vox pot tindre la clau, però sempre amb el PP i Ciutadans.
Sí, bueno, això està clar.
Bueno, pues ja està.
No, no, i a més ha aconseguit, crec que no descobreixo res a ningú, que el discurs de la dreta espanyola, que sempre havia tendit cap al centre, ara tendeix cap a l'extrem.
Cap a l'extrem. Cada
vegada, l'extrem, perquè el Casado, sí, sí, escolta, està fent unes declaracions últimament que potser val més que s'ho faci mirar, això que tome.
Bueno, és que el Casado és allò que dèiem abans, de no té...
Home, però és un noi jove, no tu, no fotem, escolta.
I què? Ja, però prou sí, format com per veure què és. O radicalitzo el meu discurs, o els que me passen per la dreta, mai no m'han dit, se'm mengen.
Però tu pots radicalitzar el teu discurs dient veritats, no inventant-te.
Ui, escolta, Miquel.
Això, aquestes comparacions que he fet últimament de Catalunya Meta és tan denigrant.
Bueno, és però utilitza, ell dona mitjans i a la gent els hi va bé.
Però que tio està parlant com si a Catalunya cada dia morís gent.
Això li dona vots.
Com si hagués Terra Lliure que cada dia matés gent. I com si les famílies se fotessin hòsties pels carrers. Vull dir, clar, és que això... La gente no puede llevar a sus hijos tranquilos al colegio. Bueno, fotem, tu.
Bueno.
Però clar, bueno, el problema és que això als Espanyes cal, i com que cal als Espanyes, doncs aquest li fotrà cada vegada més fort.
Bueno, estarem pendents de a veure el que passa, com ja hem entrat en precampanya electoral, i ja ho deia el Josep Maria, l'anunci de les eleccions, l'avançament electoral, va semblar més un míting de campanya que no,
d'inici de campanya,
que no pas només la constatació del fracàs dels pressupostos. I
va voler explicar perquè havia aplicat la decisió de convocar eleccions anticipades i va aprofitar per fer un míting.
Bueno,
va criticar a la dreta espanyola i va criticar els independentistes.
Bueno, doncs en aquest marc ens estem movent. No en teníem prou amb el judici als presos polítics, que ja generava i ha generat prous titulars i prous notícies. Arribarem amb aquest avançament electoral, amb el judici en marxa. Veurem què passa a Catalunya també amb els temes pressupostos, perquè mirem molt cap allà, i aquí també tenim...
T'ho acabo de dir, a Catalunya entre 4 dies no ens hi trobarem, amb els pressupostos.
Un cartxofer bastant interessant, i a veure com es resol. Potser es resol de la mateixa manera, arriba un punt que ja no et sorprèn.
El PSC no els votarà, els pressupostos.
Ja no et sorprèn res.
A Catalunya. Diran, vosaltres no heu votat el PSOE, voleu que us votem nosaltres a vosaltres.
Ah, però al final són el mateix. Són el mateix.
El PSC, el PSOE. PSOE. Home, que em fa d'anys. Que tenies algun dubte de que no
era
el mateix?
Però dic,
l'Iceta ho va advertir, això, eh? L'Iceta ho va dir, clar, no l'aproveu, encara no vingueu a demanar ai, dona-vos un cop de mà, ajuda-vos, bueno...
L'Iceta és més PSOE que PSC.
Bueno, tot el que tu vulguis és així.
Que és el mateix, no? Que és el mateix, però bueno.
Bueno, són sigles diferents, podrien ser...
Sí, bueno, no...
Si us sembla, centrem-nos també en la notícia important fora de les nostres comarques. Repeteixo que si hi ha algú que ens vol fer tornar, tenim dos telèfons perquè així ho feu, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. De moment hem començat parlant de la situació electoral a la capital del Priorat, que comença a ser força curiosa, amb una llista, però sense cap de llista, la dels independents, amb una llista més o menys que sembla que tot està clar, com és la dels socialistes, encapçalada per Maria Jesús Sánchez. El PDeCAT es diu que sí, però no tenim cap més informació, estem a l'expectativa, així com també d'altres possibles llistes que puguin presentar-se a la capital del Priorat. I han passat, com no, a la notícia important d'aquesta setmana, saltava ahir precisament, després de que el dimarts no s'aprovessin els pressupostos generals de l'Estat, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, va decidir avançar les eleccions, i ho va fer, com explicava el Josep Maria, amb una declaració, amb una roda de, no sé si roda de premsa o més aviat declaració institucional, que va semblar més un míting de precampanya que no pas l'acceptació de que després de que han estat 6 mesos al capdavant del govern espanyol, la situació ja no donava més de si i es va veure obligat a fer aquest avançament electoral que el 28 d'abril ens portarà novament a les urnes per veure com es configura el nou Parlament i per tant el nou govern espanyol. L'altre argument informatiu d'aquesta setmana: s'ha iniciat el judici dels presos polítics, la causa especial que en diuen el Tribunal Suprem. Recordem que es jutgen al Tribunal Suprem perquè és l'encarregat de jutjar els polítics i aquells càrrecs que estan que tenen aforament, que ocupen càrrecs a l'administració, i ja van començar amb les qüestions prèvies de defenses i de les acusacions, tant la fiscal, l'Estat, com l'acusació particular de Vox. Heu seguit l'inici d'aquest judici?
Sí.
Jo no, el segon dia vaig, sí que vaig sentir un rato...
Jo, com que estava molt interessat...
El Forn i l'altre, el Junqueras, però no.
No el 100%, però bastant rato, sí.
I quina sensació ens t'ha deixat, Miquel?
Bueno, me va semblar que les prèvies per part de la defensa van ser molt bones, i després les declaracions del Junqueras i del Forn me van semblar excel·lents, les dues. Uh-huh. El Junqueras, pues, se li ha acusat una mica que tindria que haver contestat a la Fiscalia, però jo considero que no. Ell se va defensar prou bé, va dir que ell no havia fet cap delicte, que votar no és cap delicte, que si algun delicte és evitar la votació per la força, i va dir una sèrie de coses que em van agradar molt. I el Forn va voler contestar a la Fiscalia, que em va semblar perfecte, perquè va anar desmuntant un per un tots els actes dels que els acusava. Uh-huh. I el que m'he de fixar és que la Fiscalia està molt mal preparada, que em sembla molt bé.
Bueno,
que
l'abogacia
de l'Estat, aquella senyora, pues, també no sap en quin mar viu. Home, l'abogacia de l'Estat, el senyor Cadena, em va fotre 3 o 4 patinades.
Bueno, m'han anat a tornar l'informatiu, però... Bueno. Escolta, tots podem ensopegar una vegada. Jo trobo que... No vinc ara a excusar ningú ni a ser l'advocat de ningú, però...
Bueno, jo, els retalls que s'estan
jo
fent...
al fiscal, al Cadena, li vaig trobar poca convicció i molts fallos encadenats. Vull dir, no... Jo em vaig alegrar per això, però, vull dir, però vaig veure que no estava a l'altura de les circumstàncies, perquè l'Ofor lo va desmuntar, però a base de bé. Una de les coses que va dir, que... la Crida, que va intervindre, perquè dius la Crida? La Crida va intervindre l'1 d'octubre fa un mes, que tres setmanes està constituïda, com pot dir? Una barbaritat així. I llavors, los muros humanos...
Los
muros humanos que s'echaron sobre la policia...
Jo aquí sí que veig... Que és,
no
que
estava allò, preparat.
Que és allò per repensar-se, de dir, escolta... que és una... És una dada molt important i que jo entenc que pot jugar un paper molt important, i que de bones a primeres, ja crec que era el segon intervenció, ja t'equivoquis en aquesta
que és el que t'estic dient, dada, equivocacions dius, greus.
Dius, home, compte, perquè si són 7, són 7, però si són 2, són 2,
i amb armes dintre.
I després dels muros humanos, sí, pues, que diu que eren 7 cotxes. Com 7 cotxes? El Forn li va dir, eren 2.
I l'altre pregunta que li va fer, diu, i a usted li intervenia en el telèfon? I contesta, escolta, a mi no m'ha pisat si me l'intervenien o no. De què vas, tio?
Diu, normalment,
si me l'intervenien, no me l'intervenien.
Va dir textualment, normalment no avisen.
Dius, bueno, en quina justícia estem?
Bueno, per això et vaig dir que aquest fiscal va fotre patinades greus, com, per exemple, una paraula que afecta molt és la frase, muros humanos, que són muros humanos, que s'echaron sobre les forces de l'ordre. I això tu has vist. Va caure un muro humano i va aixafar tots els policies. Home, no fotem, tio. Després, clar, van sortir acudits, no? Que els muros humanos s'echaven encima de los rifles.
Bueno, vaig sentir un debat a RAC1, que déu-n'hi-do, que el van tractar de xusquero, el fiscal. Li van dir, bueno, és aquella persona que està allí, li han donat un càrrec, ni si és que ara s'ha estudiat el tema, no sap del que va, diu el que li surt.
Però el dia més que se l'estudies, ho està mirant tot Europa, això,
Doncs, bueno, això és així.
Europa i món.
Sí, que... així tants hi ha.
De moment, Europa ja ha dit que una conferència que s'havia de celebrar el proper dilluns, crec, la setmana vinent, en seu parlamentària europea, Chani, i ha dit que res de
Ho ha anul·lat per motius de seguretat.
Sí, que dius, home, no és el mateix Barcelona que Brussel·les, però bueno, si considera que hi pot haver un risc, no ho sé.
Bueno, però això se n'han fotut molta.
Han dit que de totes maneres se farà igual en un altre lloc.
Però llavors també han dit que han rebut pressions de PSOE, Ciutadans i PP, perquè no donessin permís. Bueno, quina por els hi fa que es parli? És que aquella por de que sempre... Heu de prohibir que parli el Puigdemont, heu de prohibir que parli el Torre, heu de prohibir que els catalans parlin. No tenen por de quan parlem. Doncs, bueno, si tenen tanta por, escolta...
Bueno, però això és normal. Vull dir, però no recordo que érem
petits. El motiu de seguretat és per fotre d'un fart de riure, home.
Sí. Veiem, se deia...
Ni que haguessin d'anar 3 milions de persones.
Que s'organitzaven actes florals i no sé quantes coses perquè no es parlés i el futbol se feia perquè la gent no parlés de la política, del franquisme, el que fos. Jo, bueno, que començaves a ser una miqueta més gran i això era habitual, vull dir, que es parlés d'altres coses com tal tot lo de més queda recluït. Bueno, és així, però això me n'en recordo. Bueno, se parla d'allò, se fa això, perquè no parlin de l'altre.
Que sobre l'excusa que s'ha donat per motius de seguretat, mitja premsa europea encara riu ara.
Bueno, no.
Escolta, tu...
Bueno, veurem què passa, on s'acaba celebrant aquesta conferència...
O Puigdemont diu que la celebrarà igual, però no sé en quin altre lloc, ja veurem.
Home, el fet de celebrar-la en seu parlamentària europea tenia un pes simbòlic.
Sí, clar, clar.
No fer-la allí, doncs dius, home...
No, pes...
Si ho vols dir així.
Les pressions existeixen, tant per part del Borrell, com de l'altre, com de l'altre.
O Borrell va en altre.
Bueno, però la seva feina, eh? No mos agrada, no ens agradarà, però bé, són personatges que mouen fitxa.
Jo no crec que el Borrell lo designés el Sánchez, mira què et dic. Per mi és un anomenament de los viejos varones, que són els que realment manen. I, home,
tinc els meus dubtes.
Escolta, aquestes últimes declaracions que ha intervingut lo Felipe González, l'Alfonso Guerra...
Aquests van per lliure. Aquests ja estan de tornada, o però
aquests pesen molt dintre del partit.
Ja,
i
ja ho saben, ja.
I el Sánchez, que podria ser un bon president... i que és una persona jove, doncs també he de dir, bueno, escolta, vosaltres sou d'una altra època, vosaltres sou de la vella escola, i ara manem naltros, vull dir, és que clar, podem escoltar consells, però no aquestes irrupcions com a toros, que es foten, escolta...
Això...
Són figures simbòliques,
escolta,
Miquel.
Escolta, els Sánchez ho van tractar d'alta traïció. Ojo, no oblideu això, ho van tractar d'alta traïció, per voler parlar. Doncs, bueno, doncs, los Sánchez el que hauria de fer és no escoltar tant aquesta gent i dir, escolta, no, som la nova generació que estem aquí.
Miquel, tenen un pes específic dintre de la història del socialisme espanyol, i això ho saben els socialistes, i els que no són socialistes també ho tenim bastant clar. Estem parlant dels que van guiar bona part de la transició espanyola. Sí. Tenen un pes específic, i el que diguin, especialment el González, com a ex president del govern espanyol, té un pes dins del socialisme i fora. I hi ha gent que el que diu González, ara potser seré una mica demagog, però el que diu González va a missa, així de clar.
No, doncs no hauria de ser així. Si ell està retirat de la política, els que manen són els que estan ara.
Bueno, però també s'ha aprofitat del tarannà, del canvi de portes, del canvi, no? També se n'ha aprofitat. I és...
Però té un pes.
Té un pes.
Sí, home, és innegable que té un pes. És clar que és innegable.
Però serà qüestió de veure cap on van aquestes eleccions. Hi hauran molts anàlisis. Jo n'he vist un parell. S'obrin escenaris en què guanya la dreta pactant, escenaris en què guanya l'esquerra,
l'esquerra sí que ha de pactar,
i deixant clar que és molt complicat perquè amb les dades que hi ha d'enquestes, Quico Llaneras té una peça que recomano bastant, us recomano al País, que estableix 4 escenaris amb les amb els sondejos que hi han fets, i diu molt clar que s'obren 4-5 escenaris, i en alguns d'aquests la dreta guanya pactant, i l'esquerra, encara que pacti, compte el que li pot acabar passant. I pot necessitar més suports. Jo vam veure la moció de censura i sembla que aquest escenari es pot repetir més endavant. Per tant, no hem d'estar...
Això és el que he dit jo abans, que més o menys les coses no variaran gaire, en quant a número de diputats. Perquè ja t'ho he dit, PP pot baixar, però Vox pujarà. Ciutadans més o menys se mantindrà,
Bueno, el que has dit abans, ho he dit en Euskadi o en Catalunya, poden ser decidins, a dir,
si l'esquerra vol pactar, necessitarà a Euskadi, al País Basc i a Catalunya. Això és com a llei de vida, això. I això no ho poden obviar, això ho necessitaran. A menys que ens trobem amb una gran sorpresa que algú tingui la majoria absoluta, que en aquest moment ho dubto moltíssim.
Crec que està clar que el bipartidisme a l'estat espanyol ja fa,
per això,
ja fa uns quants dies que s'ha acabat. Hi ha alguns que els costa encara d'acceptar. Per això
jo tinc la convicció de que quedarà amb quant a número de diputats, dreta esquerra, molt assemblats. Molt assemblats, bueno, és el que tenim ara, vull dir.
Doncs comença, com que has acertat exactament el dia de les eleccions, comença ja a fer els números, a veure si ho encertem.
No, sempre,
si ho encertes, ja et donarem suport.
Ho veig com ho veig, i normalment no m'equivoco de gaire. M'equivoco, però de gaire no.
Bueno, ho sabrem ben aviat, perquè la privada sí. Està aquí el tombà de la cantonada.
Sí, sí.
Ja...
L'estiu està a tocar ja, quasi.
Bueno.
Abans d'arribar a l'estiu, Josep Maria, ja
de passar la primavera.
La primavera, aquesta primavera serà
ja veurem qui farà,
intensa.
Ja veurem qui farà vacances a l'agost enguany.
Serà calenteta, no ho serà fresqueta la primavera. Serà...
Bueno, ja ho veurem. Hi haurà moltes flors i moltes sorpreses, apunta. Ja ho veurem, estarem pendents i aquí per explicar-vos-ho, ja sigui el nivell que sigui, tant a nivell local.
Bueno, havíem començat a parlar del judici del procés i
sí, no
ens hem tornat
desviat,
a derivar.
Bueno, no passa res. Més que
Maria,
era veure que...
Jo dic que els dos que me van agradar molt, les dues persones, tant el Fort com el Junqueras, me van agradar molt les seves exposicions, i el Fort l'ho va trobar superpreparat.
No sé si he parlat ja a la Forcadell.
No, crec que les sessions, si no recordo malament,
comencen
són
el dimarts,
de dimarts a dijous.
Sí.
Tot el tema de... Els
si s'allarguen massa, llavors agafaran dilluns i divendres.
Que ho hauran d'agafar perquè veient a Marchena, suposo que l'anunci del president de la sala del
no
Tribunal Suprem, jo diria que l'avançament electoral no li ha digut fer molta gràcia.
No.
No sé que s'espaveli i comenci a...
No, home, agafaran dilluns i divendres.
Bueno,
és un 40% més, perquè ara és dimarts, dimecres i dijous. Dilluns i divendres és un 40% més de temps. I si convé dissabtes, van dir.
Bueno, que treballin, que per això cobren. Uh-huh. L'únic que els presos, doncs, bueno, anant i viniendo... No,
bueno, això ja s'ha dit tantes vegades, ja que és una vergonya tan gran, però què vols fer?
Suposo.
Ja ho hem denunciat, ho hem redenunciat i bueno.
I tots els passos per poder començar a portar al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg, sembla que hi hagi una estratègia per part de l'altra banda, perquè tots els moments en què sembla que es pugui començar a enviar cap allà, o el Tribunal Suprem o algunes decisions del Tribunal Constitucional, fan que no acabi d'arribar aquest moment. Però
home,
la partida serà llarga.
Pensa que després d'això hi ha el Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional ho allargarà tot el que podrà perquè Estrasburg estigui anys llum.
En principi, sí, explica que...
Sí, sí, no, després del Suprem queda el Constitucional. Ells han saltat un pas, que és que s'ha queixat les defenses, perquè ells els tocava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Mm. I llavors tenien com a recurs el Suprem, com a altre recurs, el Constitucional, i llavors Brussel·les. Ja s'han saltat un pas, perquè com que els de Catalunya li han dit que no, que de cop han d'anar al Suprem, doncs clar, perden un pas que és un recurs, que llavors només poden anar al Suprem i llavors a Estrasburg.
Recordem que per poder anar a Estrasburg, el principi jurídic que regeix aquesta qüestió és que primer s'han d'esgotar totes les vies legals del
país.
Una vegada que aquestes s'han esgotat, es pot passar, si hi ha vulneració de drets fonamentals, al Tribunal...
El que passa és que el Constitucional pot tardar els requeriments mesos i mesos i anys, si convé.
Bueno,
i fins que els requeriments no estiguin fets, no es pot anar a Estrasburg.
Sorprendria molt que quan ha anat tan de pressa amb alguns dels darrers requeriments, ara alentís la marxa.
Bueno, pels requeriments que han fet els acusats han anat lentíssims,
N'hi ha alguns que han...
Contra amb ells han anat repetíssim.
Algunes peticions que s'han fet, crec que les de, sobretot les peticions per sortir de la presó provisional, a mi em sona que van amb una setmana els han tingut arribat.
Sí, perquè això va contra ells, però tot el que ha anat a favor ho han ralentit, Totes les disposicions que han demanat al Suprem, que fa més d'un any que estan demanades, encara no han contestat cap.
I el que toca ara és ja sé que no teniu, tot i que el Miquel sembla que el tema electoral domina bastant, el futur, el tema del judici, què creieu que pot passar? Quina serà la propera gran fita que tenim? Ara estan els, declarant els acusats, responent a les preguntes alguns de la Fiscalia dels seus advocats, d'altres només dels seus advocats. Quin creu que serà la setmana vinent el, que pot marcar el sentit del... del judici? Hi haurà diferents punts, eh? Entenc que hi haurà diferents punts. Quin creu que serà?
No ho sé. Has d'estar molt, molt, molt posat dins per veure com avança i quins temes
es tocaran. És que no ho saps ni tu ni ningú.
Però Miquel, tu, veient com han anat les coses, tocarà declarar Romeva, Rull, Turull, Forcadell, sí. Santi Vila...
Bueno, veurem el nivell de preparats que estan, perquè els dos que hi ha hagut
jo,
fins ara
a tots los ex,
no estan, malament.
Mm-hmm. Jo ara, els consellers els trobo molt preparats a tots, i més havent vist els dos primers. Jo crec que estaran superpreparats, però bueno, encara que contestis molt raonablement i estiguis molt preparat, si l'altre per una orella li entra i per l'altre li surt, doncs llavors... per molt que demostres una teoria, per molt que demostres que tens raó, si l'altre no et vol escoltar, et diu, bueno, tu pots dir missa, que jo ho veig d'aquesta manera, tu ho veus blanc i jo ho veig negre, i negre es quedarà. Doncs pues, llavors no hi ha res a fer.
Bueno, ja ho diuen, és la interpretació dels jutges. Com clar. Llavors, clar,
aviam,
pots esperar de tot, que hi hagi condemnes llargues, que si no de, tan llargues...
Tinc moltes ganes d'escoltar la Forcadell, aviam com dimonis la fiscalia la pot acusar del que l'està acusant. A tots en general, però és que la Forcadell concretament, aviam, de què l'acusen, en què t'adona?
És que... Bueno, ells ja saben del que l'han d'acusar, si és real
però,
o si
bueno,
real.
Però tu has de demostrar. Jo t'acuso tu de tal. Bueno, però si tu dius jo no hi era, per molt que tu m'acusis i jo demostro que no hi era, doncs aquí la Forcadell, no és que no hi fos, però ella ni va votar, ni va tindre cap vot de qualitat, ni va permetre simplement...
Un debat
parlamentari, que és totalment legal, vull dir...
Bueno, però nosaltres ho interpretem així, i lo de dalt dirà, doncs, llavors, el que hi ha de fer és no permetre aquest debat. Ja
les no, en un Parlament no pots fer un president en això. Com a molt pot cridar les parts, en un despatx a part, i dir, bueno, escolta, creu que n'hem de parlar d'això? Això sí que ho pot fer. Però anul·lar un debat, no. Perquè és que en un Parlament és sobirà de parlar del que vulguis. Des de terrorisme a la Mare de Déu de Montserrat, per parlar del que vulguis.
Bueno,
això és la llei, això és el que mana els parlaments. Per això es diu Parlament, perquè puguis parlar del que vulguis. Si algun grup no està d'acord o alguna cosa i parla amb la presidenta del Parlament i li diu, escolta, és que això ho volen debatre a part, també ho poden fer. Però és que te donen al fin i al cap, el que va ser complir amb la seva obligació, que és permetre que la gent se parlés.
Bueno, estem d'acord, el que passa que altres grups del mateix Parlament...
El que passa que
digues
que
no és així.
Digues que se la jutja més per ser d'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, com a presidenta, que pel que... com a presidenta de la taula del Parlament. Jo ho veig així.
Bueno.
I tinc ganes d'escoltar el fiscal de què l'acusarà. Ara que he escoltat les acusacions dels fiscals també... I a vegades m'he fotut a riure, m'he fotut un coixí al damunt perquè no sentís la gent. Perquè en unes acusacions que dius...
Bueno, ells han fet un text, la llegeixen i endavant, i com més pólvora hi posin, doncs bueno, ja els hi va bé.
Bueno, però és que la pólvora sí existeix bé, però si la pólvora la fiques tu mateix, que és el que acuses, bueno, doncs clar... Vull dir...
Miquel, però no els hi costa res posar, va, no hi era, doncs bueno, ja ho traurem, però això no...
Home, si una cosa han elogiat Fiscalia i altres instàncies jurídiques és la instrucció del jutge Llarena, que és la però on bueno, s'aixeca
fins ara
que es basa el judici...
Fins ara ha sigut molt moderat aquest home, el Llarena. Però bueno, ja veurem, ell és el que després tindrà el poder de decisió de les condemnes, eh? O sigui, de cara al públic... és molt fàcil ser amable, eh? Com aquell de Vox que va demanar que es tregués el llaç groc i va dir no, que això ho permet el Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans, per tant, com que ho permet, jo no ho puc negar.
No, si alguna cosa...
Aquí va sorprendre,
No, bueno, sorprendre, a mi el que em va sorprendre és les diferents peticions que se li fent, una argumentació o almenys una referència...
A més, un jutge professional, això no discuteix ningú.
Uns arguments basats en jurisprudència... que, home, jo tenia els meus dubtes perquè les coses que havia sentit d'ell, hi havia al País, que ja fa uns quants temps que marxen estar al capdavant del Tribunal Suprem, era bastant de... havia arribat allí per les seves simpaties polítiques i pels seus amics, i amb, la sorpresa va ser que a qüestions plantejades, res de aquí mano jo, sinó de hi ha aquest argument, hi ha aquesta sentència, seguint això, seguint allò...
Primera, és un jutge professional que sap molt bé la seva feina. Una altra cosa són les seves idees polítiques i la torcida que pugui agafar, però és un jutge professional. Segona, té les càmeres al davant. Mm-hmm. Per tant, segons què, no s'atrevirà a dir-ho. I tercera, és molt fàcil, havent un judici televisat, ser amable.
No és amable.
I quan Vox va demanar, diu, escolti, si aquest senyor, el Forn, no vol contestar les nostres preguntes, jo les vull fer igual.
Sí.
I el Marchena li va dir, pues vostè no les pot fer. Li va argumentar per què, però vostè no les pot fer.
No les pot fer perquè batallar, el fet de fer-les i no contestar-les pot anar contra el
dret del
contra l'acusat.
Dret de l'acusat, sí. Mm. Bueno, doncs és el que ha de fer el jutge. Mm-hmm. És el que ha de fer el jutge. I això ho seguirà fent. Ara, quan se tanqui a la porta i agafi els altres jutges i decideixin la sentència...
Els 12 jutges del Tribunal Suprem.
Llavors ja m'agradaria veure les seves idees.
Bueno, si anem...
I arribarà el dia.
I arribarà el dia. Sembla que serà d'aquí 2 o 3 mesos, alguns apunten a curt, que s'acabi el judici, i ja veurem si la cosa va més per llarg.
Jo crec que li fotran marxes forçades perquè s'acabi abans del 28 de...
d'abril.
Sí. Ara...
De les municipals, possiblement.
Que s'acabi el judici. Ara, la sentència pot sortir...
No ho crec, perquè si estan en presó preventiva, jo diria que la sentència anirà bastant, crec que anirà bastant àgil, però ja veurem què passa, perquè han vist coses que es movien molt ràpid a nivell jurídic, coses que anaven molt lentament.
Veurem, home, doncs... el Marchena també va dir, home, diu, la presó preventiva, aquestes persones estan a la presó, doncs que hem d'anar de pressa. Jo li hagués dit, escolta, heu tingut molta pressa en començar el judici quan fa un any i mig que són, eh? Mm. Aquell judici hauria d'haver començat al cap de 3 mesos d'estar a la presó.
Però hi havia la instrucció en marxa.
Doncs ja està.
Veurem què acaba...
I la instrucció anava com més lenta millor. I els anava bé.
Veurem què acaba passant. El que queda clar és que aquesta tarda hi ha una manifestació a Barcelona per tal de mostrar el
tribut. A quina hora és la manifestació?
Crec que la convocatòria és a les 5.
A les 5.
De la tarda a...
No me'n recordava de l'hora. S'havia de manifestació.
Per tal de mostrar el...
Aquí al Priorat hi van diversos autocars, no?
Sí. Segur? Jo sabia un, tenia bastant clar, però si més no...
Ahir m'han dit que dos, ja.
No m'ha arribat aquesta informació.
Bueno.
Doncs estarem pendents del que passi. El Manel Sales, com us deia, els informatius, estarà molt, molt, molt pendent del resultat d'aquesta manifestació de rebuig al procés que va començar aquesta setmana al Tribunal Suprem per tal de jutjar a la causa dels presos polítics catalans. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, potser no tan carregats, tan curulls de notícies dels diferents nivells, ja sigui de la nostra comarca, com també de la Catalunya, com també de l'estat espanyol. I abans de marxar em toca recordar, perquè hem arribat per diferents vies, que aquesta nit hi ha un concert força especial al Teatre L'Artesana. Lluís Capdevila presenta...
Però que no era això?
Bueno, hi ha un error a la nota de premsa.
Ah, vale, però... hi ha un error. Vale, vale.
Ara us ho confirmo.
A la nota de premsa d'ahir.
És avui.
Vale, vale. Avui.
Ara us ho confirmo ràpid. Dissabte 16 de gener a les 8. Dissabte. Lluís Capdevila, Cinematic Radio, al Teatre de l'Artesana, pianista que juga a casa i que han acompanyat de Petros Klampanis al contrabaix i a la percussió. Bueno, veurem a Lluís com li anirà en aquest concert. A les 8 del vespre.
A les 8 del vespre a l'Artesana.
D'acord? No hi podeu faltar, que us queda a prop.
I sirem.
Nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Gràcies, Josep Maria, gràcies Miquel,
gràcies
a la Núria, que ha estat al control tècnic, al seu costat avui al Miquel Ferrer, comptant que tot vagi bé i fent tasques de producció. Gràcies, Miquel. Gràcies a ells dos hem pogut arribar a casa vostra i damunt corregir alguns dels errors que ens produïa el fet del directe. Repeteixo, nosaltres hi tornarem la setmana vinent, aquí a l'Hora del Vermut, a partir de la 1:05 aproximadament. Que passeu una molt bona setmana i disfruteu d'aquest cap de setmana. Adeu.
Adeu.
Adeu-siau.